Radio Vilafranca.
Bon dia, què tal? Som els del Penedès en xarxa i arrenquem setmana i comencem amb bon peu aquest dilluns 6 de novembre de 2023. Setmana no diria hivernal, però sí de plena tardor. Quin canvi, eh? Com hem passat de l'estiu a la tardor plena en qüestió de 24 hores. Sí que ens hi vam anar acostumant a finals de setmana, però ara ja hi som immersos i de ple. Ens acompanyareu al llarg d'ara i serem fins les 12 i demà hi tornarem dimecres, dijous i divendres. En nom de tot l'equip i de les quatre emissores, us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado, des de Ràdio Vilafranca. És dilluns i començarem amb la roda d'actualitat on emissora a emissora us explicarem com es presenta aquesta setmana que estrenem, què hi passarà als nostres municipis dia a dia. Una roda d'actualitat completa per començar amb bon peu la setmana i que ens portarà dos quarts de deu el primer flash informatiu a càrrec dels serveis informatius que ens explicaran què passa aquest dilluns. A dos quarts tocats després del flash, els esports, resultats, marcadors, l'anàlisi i la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana. Cada matí a les 10 tenim entrevista d'actualitat i avui parlarem amb l'escriptor Jordi Santa Susagna, actor de l'obra de teatre Projecte Mir, que s'estrena a Sant Miquel d'Olèrdola la setmana vinent. A dos quarts d'11 fem una breu aturada, cedim els micros del Penedès en xarxa durant 4-5 minutets als serveis informatius perquè ens expliquin què està passant aquest matí de dilluns arreu del Penedès. I a dos quarts, tocats d'11, saludarem el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies. Avui ens explicarà com podem tractar la processionària del Pi. Estan a punt de néixer aquestes orugues i és el moment d'intervenir per prevenir mals majors. A les 11:06, després del butlletí de notícies, tenim cita mensual amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui ens acompanyen la Maria Penya i l'Arnau Pou. Tots dos són vocals de la Junta de l'IEP, tots dos representen el Baix Penedès i ens parlaran de la trobada d'entitats del Baix Penedès, celebrada fa uns dies, la darrera trobada, i de la visita guiada a la ciutat ibèrica de les Masies de Sant Miquel, perquè l'IEP ha recuperat amb ganes aquestes excursions, aquestes sortides culturals. A dos quarts de 12, últim flash informatiu per actualitzar-nos, per saber com està acabant aquest matí de dilluns a l'Alt i al Baix Penedès. I per acabar, nou capítol, nova sessió de Com ser tu amb la psicòloga i coach del programa, la Montserrat Ferraro. Avui parlem de tradicions i religió, del pes que tenen, del rol que juguen. Als dos quarts, els flaixos informatius amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i aleshores en punt els butlletins horaris per estar al dia de tot el que passa més enllà de casa. Tornarem a connectar amb el de les 10 a les 11 i a les 12 quan pleguem. Som-hi!
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Som dilluns, 6 de novembre, la setmana comença a caminar i nosaltres amb la roda d'actualitat us expliquem de quin peu calça aquesta setmana. Engeguem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, engeguem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Llorenç d'Hortons amb una campanya de donació de sang que arrenca a les 3 del migdia a l'escola Pau Casals i que s'allargarà fins a les 7 de la tarda. A Gelida, des de 10:45 del matí fins a la 1 del migdia, l'oficina mòbil d'informació al consumidor estarà instal·lada a l'OH de l'Ajuntament. I a Sant Sadurní, el Servei de Joventut organitza avui el taller per a joves de primer i de segon d'ESO No estudis més, estudia millor, que es durà a terme d'un quart de 6 de la tarda a 6:45 a l'Índex, això sí, amb places ja exaurides. Anem fins a demà, però no ens movem de Sant Sadurní perquè a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia organitzen una conferència que du per nom Les falses notícies a Catalunya, una bombolla que creix i que anirà a càrrec d'un periodista de Catalunya Ràdio, de Carlos Baraiber. A Sant Llorenç d'Hortons, Cal Jove organitza avui, ai, demà, de 5 de la tarda a 8 del vespre, una tarda de jocs de rol, mentre que a Font-rubí hi haurà un debat obert a la Vallà, Font-rubí i Coll de la Barraca a partir de les 8 del vespre a la sala de plens. A Mediona, demà, xerrada sobre serveis i subministraments bàsics a la llar, a càrrec d'Hilari Teixidor, a partir de les 5 de la tarda al casal Casa Nostra, allà a Torrelavit. Una altra xerrada, en aquest cas, una sobre nutrició a partir de les 4 al Centre de Serveis de Torrelavit. Dimecres, l'oficina mòbil d'informació i atenció al consumidor estarà instal·lada de 10:45 del matí a 11:45 a la plaça Josep Anselm Clavé de Guardiola de Font-rubí. A Gelida tindrem xerrada sobre prevenció de cardiopaties a 6:45 de la tarda a l'espai Santa Llúcia del SIC. I al local jove d'Olesa de Bonesvalls organitzen de 6:45 de la tarda a les 8 del vespre tarda de jocs de taula. Saltem a dijous perquè a Sant Llorenç d'Hortons tindrem un taller de salut mental per a joves a Cal Jove de 5 de la tarda a 8 del vespre i a Sant Pere de Riudebitlles fa parada el cicle de biblioteques amb D.O. amb el vi i el cava a la publicitat de les bombolles a Martin Scorsese a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers. Divendres, el Bibliobús al Castellot estarà de 10:45 del matí a la 1 del migdia davant l'escola Font-rúbia. A Sant Pere de Riudebitlles aterra el Festival Most a 7:45 del vespre a Cal Xerta amb una selecció de curtmetratges de la selecció Brot, que anirà acompanyada d'un tast posterior a càrrec de Riudevins. I a Sant Sadurní, a les 7 de la tarda, al Cabacentre s'inaugura l'exposició de cartells de les 12 denominacions d'origen vitivinícoles de Catalunya de Jordi Rollán, que es podrà visitar fins al 9 de desembre. Anem a dissabte, però encara a Sant Sadurní tindrem a les 11 del matí l'hora del conte i taller Tinc un volcà a càrrec de l'Eva Alejos a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. A Avinyonet del Penedès, a les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Centre de Dinamització Turística Local, es durà a terme una sessió de cinema del Most amb un documental de Xavi Herrero i una degustació de vins posterior dels cellers del municipi, mentre que a Torrelavit hi haurà visita guiada al safareig de 12 del migdia a 1 per un preu de 4 euros. I tanquem setmana diumenge amb la celebració a Sant Llorenç d'Hortons del Dia Internacional de l'Enoturisme, amb visita als diferents cellers del municipi. A Font-rubí, sortida caminant a pontons, sortint a les 8 del matí des de davant del centre recreatiu. El Pla del Penedès se celebra durant tot el diumenge la tercera edició d'Àtoms, el Festival d'Art i Creació del Pla del Penedès, al Centre d'Atenció Turística, i al Casal de Cultura de Torrelavit tindrem teatre a les 5 de la tarda amb el grup de teatre Pels Pèls. I com a destacats al cap de setmana, diem que a Gelida tindrem una fira de referència, la Funifira 2023, una proposta en aquest cas que us aproparem divendres a l'agenda al detall, i a Sant Quintí de Mediona, diumenge, es reviuran les viles cremades del 1714 amb el Matadegolla, una altra fira de referència.
Seguim desplegant aquesta roda d'actualitat dia a dia i municipi a municipi, ara des de Canal 20, a Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Comencem aquesta part de la roda de previsions dient-vos que demà a Santa Margarida i els Monjos hi ha l'activitat a la Casa dels Passos Petits de joc heurístic adreçat a infants dels 0 als 3 anys. Per dijous, la proposta al Tangram a 4:45 de la tarda és D'acord a la teva tassa, per jovent a partir de primer d'ESO, i Marietes i altres animalons a la vinya, a la biblioteca, a 6:15, és un conte-taller a càrrec de 4 passes serveis ambientals. Per divendres, cinema i llibres al Casal de la Gent Gran a 5:00 de la tarda, amb les pel·lícules que han tractat els llibres que han sortit a la pantalla, a càrrec d'Albert Beorlegui. Taller pintura en vi a 6:15 de la tarda a la biblioteca, també el divendres, als Monjos, i el Festival Mos, que arriba al celler del Castell de Penyafort a 8:00 del vespre del divendres, amb la projecció de 7 persones, raïm i vi, El treball de l'home, el fruit de la terra. És un documental del rapitenc Ivan Palau. És un acte inclòs a la festa del Mos de la Ràpita. I per dissabte hi ha l'exposició temporal del Memorial Democràtic als bombardejos de l'aviació italiana sobre Catalunya des d'aquest cap de setmana fins al 26 de novembre al Siarga, amb horari d'obertura dissabtes i diumenges de 10:00 a 14:00. I dins dels actes de la 50a edició de la festa del Mos de la Ràpita, a partir de 11:15 del matí del dissabte, hi haurà la capta de la festa del Most, i a la tarda a 6:00 el 35è Premi Literari Joan Manyegui Jaumes, amb el lliurament de premis i l'exposició de les obres guanyadores. També hi haurà ball de saló i show a la societat La Margaridoia a 11:15 a càrrec del duet Ambient. I a la festa del Most de la Ràpita, diumenge, a partir d'un 9:15 al costat de l'escola Sant Domènec, concurs de poda de la Ràpita. A 11:15 al mateix espai, demostració d'eines de treball. A 11:15 també a l'església Sant Domènec, missa solemne. A 11:15 al costat de l'escola Sant Domènec, la gimcana de tractors infantil. I a 12:15 la gimcana de tractors. S'han acabat el lliurament de premis. I a 3:15 al costat de l'escola, el dinar d'aniversari amb els exmembres del grup de joves de la Ràpita. També hi ha visita guiada i caminada al fondo de Sant Llorenç a 10:00 del matí al castell de Penyafort, amb la visita guiada i la caminada que s'integren en aquestes activitats que requereixen la inscripció prèvia al 687-523-918. I la petjada del Vesper, una visita combinada entre el Siarga i les Caves Nadal de Torrelavit a 11:15 del matí de diumenge, i la visita al castell de Penyafort a 12:00 del migdia. També hi haurà ball de saló diumenge a 6:00 de la tarda al casal de la gent gran dels Monjos, i saltem de municipi perquè a Sant Martí se celebra la festa major petita a 6:00 de la tarda dissabte, tabalada conjunta dels petits diables Aristois i les colles convidades. A 7:00 la cercavila de foc, i a 8:00 el concert clàssic Sarroca, amb la participació de la coral Sarroca Nova a l'església de Santa Maria, i a la societat al centre a 10:00 de la nit de dissabte la música Remember dels 70, 80 i 90. I dins de la festa major petita de Sant Martí, diumenge a partir de 10:00 al Parc de la Pau hi haurà inflables, jocs infantils i bitlles catalanes i xocolatada popular per tothom. A 11:00 a la Biblioteca Neus Català, actuació de titelles amb el Falcó i el Príncep de la companyia Microtrup, i a 7:00 de la tarda a la societat del centre Ball amb Almes Gemeles. I a Castellví de la Marca, visita guiada i comentada Els Secrets del Castellot, diumenge, amb el punt de trobada al pàrquing del Castellot a 10:00 del matí. I a Sant Cugat, dissabte, a la sala del cafè, d'11:00 i de 3:00 a 5:00, tindrà lloc un taller de dansa per infants d'entre els 6 i els 12 anys. I al Mos Festival arriba el conjunt monumental d'Olèrdola dissabte a partir de 11:00, primer visita guiada i després la projecció del documental I Vinyeri, sobre la història del vi de Sicília. I els primers actes de la festa del Mos de Sant Pere Molanta, dissabte a 10:00, amb inflables a la pista de l'escola i després xocolatada, i per la tarda a 5:00 es programa un taller de ioga i el sopar a 10:15. Per diumenge a 10:00, una sortida caminada popular, i tot seguit, després de la paella popular, hi haurà per la tarda a 5:00 una activitat que s'anuncia diabòlica, a càrrec dels Diables de Sant Pere Molanta. I sense deixar Olèrdola, dins de les activitats de la 7a edició d'Olèrdola per la Marató, hi haurà un taller familiar de Cake Pups al Centre Cívic La Xarxa dissabte a partir de 11:00. I acabem dient-vos que hi ha una exposició itinerant, La transhumància, patrimoni i territori, que arriba a Olèrdola, a la Torre de Moja, i es podrà veure en una visita guiada aquest diumenge a partir de 12:00 del migdia.
Ara és el torn del Baix Penedès i ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domins, i és que divendres a les 7 de la tarda a la sala d'actes de Cellers Domins tindrà lloc la xerrada Adolescència i Autoestima, una xerrada a càrrec del psicòleg clínic Carla Roig i Montserrat i que du a terme l'associació de dones La Llinyola. Continuem amb més actes i divendres també a les 7 de la tarda al local social de Cornudella hi haurà cata de vins, amb una cata d'iniciació a càrrec de Jaume Reventós, del celler 10 d'abril. Aquest dissabte tindrà lloc la festa o la Diada del Vot de Poble, la festa major petita 2023 de Sant Jaume dels Domins. Durant tot el dissabte hi haurà multitud d'actes, com tallers i llocs tradicionals a càrrec d'entitats del poble, activitats per a joves a partir de 14 anys, correquintos amb la mula i sopar popular organitzat pel grup de gegants i grallers de Sant Jaume dels Domins. També acabaran amb bingo musical. I el dissabte hi haurà cercavila amb el drac, les pantarrucs del Penedès, el ball de diables infantils, el ball de l'Òliva dels gegants, els capgrossos i el ball de bastons de Sant Jaume dels Domins, i finalitzarà tot plegat amb un vermut popular. Dissabte també a les 7 de la tarda, la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domins acollirà la cantada de veneres a càrrec del grup de veneres Olla Barrejada. El preu per soci actiu i soci jubilat col·laborador és gratuït. El preu per soci jubilat no col·laborador és de 3 euros i preu per no soci de 10 euros. I el diumenge a quarts de 3 de la tarda hi haurà el dinar de la Diada a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domins. Continuem a Llorenç del Penedès, on aquest dijous al centre concretament hi haurà la xerrada en col·laboració amb l'AEM a quarts de 9 de la nit, l'escalada a la cara est de la Ciula Grande. I matinal infantil, el diumenge, a partir de les 6 de la tarda, vine, juga i gaudeix de l'espectacle. Pel que fa a la comprativa, i dins el cicle Cinema Gaudí, el dissabte a quarts de 9 a la sala del cinema, Els Encantats. I el diumenge, com sempre, ball amb xarop de nit a la comprativa. I diumenge també xerrada, Josep Canyes i Canyes, un artista veí nostre i poc conegut, serà a les 12 a la sala del teatre. Continuem a la Bisbal del Penedès, i és que aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Societat, Solan i Eri, missió a la Lluna, a la Societat. Continuem ara a Bonastre, ja que aquest dissabte es farà a quarts de 9 a la Societat presentació del ball de protocol de l'Aligot de Bonastre. I el diumenge a un quart de 10 del matí a la Font Sant Amat de Glena, sortida a casa Navàs. Marxem ara al Vendrell. Aquest dijous a la Biblioteca Pública Terra Baixa, curs d'escriptura terapèutica a càrrec de Graciela Montelo, de l'Associació Comarruga Literària i escriptora de novel·la negra. El divendres a la quarts de 7 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa, Biblioteca Samdeo Pinèfils, al Via la Gran Pantalla a càrrec de Mireia Iniesta. El divendres també a quarts de 9 de la nit a l'Església Parroquial del Vendrell, concert d'orgue Canyes i Tubs, el 25è aniversari dels grallers tocats de canya. El dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca Pública Terra Baixa, taller de creació personatges de manga impartit per l'il·lustrador Marc Baixet. I el dissabte a les 8 de la tarda al Teatre Àngel Guimerà i dins el cicle temporada, l'obra de teatre Cost de Vida. Marxem ara a Calafell. I és que demà a les 10 del matí al Teatre Joan Coleta acollirà la xerrada sobre seguretat per a gent gran. Serà a càrrec de Dani Galán, sergent de la policia local de Calafell. Durant aquests dies també hi ha el Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient. Concretament, el dimecres serà el torn de Be Blue and When the Ocean Turns Black. Serà a les 7 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris i és totalment gratuït. Pel que fa a divendres, doble sessió també. How Blue is Your Ocean i Ecotono. Serà també a les 7 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris. I el diumenge, tercera trobada de bicicletes clàssiques. Serà a partir de quarts de 10 del matí a la plaça de Catalunya, organitzant els Amics de la Bicicleta de Calafell. I el diumenge, a les 11 del matí, a la Ciutadella Ibèrica, hi haurà un taller cap a l'altra vida, la mort en el món dels ibers. El preu és l'entrada a la Ciutadella, més 2 euros, i recordem que hi ha places limitades i per informació i reserves cal trucar via telefònica al 977 69 46 83 o bé enviant un correu electrònic a calafellhistoric@calafell.org. I acabem, com sempre, a Cunit. I és que demà a les 6 de la tarda a l'Institut Ernest Lluch de Cunit hi haurà una xerrada sobre la prevenció de violències masclistes destinada a famílies de tercer i quart d'ESO.
I acabem a la capital de l'Alt Penedès. Ens explica la setmana Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Ja saps que des de la setmana passada i fins diumenge ens trobem a Vilafranca i en el conjunt de la comarca de l'Alt Penedès celebrant la 12a edició del Festival Most, Festival Internacional de Cinema del Vi, i us fem 5 cèntims d'alguns dels actes que hi haurà durant aquests dies. Avui mateix, per exemple, a 7:45 del vespre, i al Vinceum, hi ha un tast de vins de l'Abruzzo amb Madalena Schiavoni i Jonathan Gebser. Són uns vins italians, perquè aquest any el país convidat és Itàlia. El dimecres a les 8 del vespre a la Sala Kubrick hi haurà el lliurament del Premi Most Honorífic a l'actriu Nora Navas. I divendres al Vinceum, projecció Kilòmetre Zero. En aquest cas es presenta el documental Anna Roig, Avortar bellesa al món, un documental que ha realitzat el penedesenc Ramon Tort. Això serà a les 10 de la nit, amb entrada gratuïta al Vinceum de Vilafranca el divendres. I el diumenge, a les 6 de la tarda, hi ha l'Auditori Municipal. El festival posa el seu punt i final al Penedès amb la Gala de Cluenda, una gala que un any més servirà per lliurar els premis als millors treballs de les seccions Collita i Brot, i en la que també es projectarà en sessió premiere a Catalunya la pel·lícula Blind Ambition. Tot això pel que fa al Most Festival, però tenim més coses per explicar-vos. Per exemple, us podem comentar que avui mateix ens convoquen els mitjans de comunicació, en aquest cas al local del Servei de Català de Vilafranca, per presentar el nou finançament del Servei de Català de Vilafranca i l'Alt Penedès i la campanya de voluntariat per la llengua Quan parles fas màgia. Tot plegat serà, com dèiem, avui, que ens donaran detalls d'aquestes dues qüestions. I també cal explicar que avui a les 6 de la tarda s'inaugura a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès una exposició que també té a veure justament amb això que us comentàvem. Quan parles fas màgia és el títol de l'exposició que vol acostar el voluntariat per la llengua a l'àmbit de la salut com a eina de promoció de l'ús del català en l'àmbit sanitari. Podem veure 7 plafons al passadís central de l'hospital on se'ns explicarà doncs aquesta proposta de divulgació de l'ús del català. També hem d'apuntar-vos que els mercats municipals de Vilafranca acullen aquesta setmana dos tallers de cuina de tardor. L'Ajuntament de Vilafranca i l'Institut Català de la Salut han organitzat aquests dos tallers de cuina de tardor amb l'objectiu, una vegada més, d'apropar a la ciutadania l'alimentació saludable i el foment dels productes de qualitat, proximitat i temporada. Demà dimarts, a les 11 del matí, al Mercat Municipal de la Carn, i el dijous, a 6:45 de la tarda, al Mercat Municipal de Sant Salvador, es donen a terme aquests tallers a càrrec de la dietista i nutricionista Anna Trilles. Parlem també de més activitats interessants. Per exemple, la de la psicòloga Marta Torra, que oferirà una xerrada per famílies d'adolescents al voltant del poder de les emocions. L'activitat l'organitzen conjuntament les associacions de famílies dels instituts d'Eugeni d'Ors i Alt Penedès. Tindrà lloc aquest dijous a 6:45 del vespre a la sala d'actes de l'Institut d'Eugeni d'Ors. La xerrada El poder de les emocions, a càrrec de la psicòloga Marta Torra, és una activitat gratuïta i especialment adreçada a famílies d'adolescents amb l'objectiu de facilitar eines perquè els seus fills o filles puguin ser independents emocionalment. Per tant, també una proposta del tot interessant. Això serà el dijous, un dijous en el que també ens explicaran, ens presentaran el calendari solidari d'Amper 2024. Se'ns ha citat al migdia del dijous a l'escorxador de Vilafranca perquè l'associació Amper ens presentarà doncs aquest tradicional ja calendari aquí a Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La línia de bus entre Sant Sadurní i Barcelona s'amplia amb dues noves expedicions d'anada i tornada. En concret, s'oferiran de dilluns a divendres laborables dues sortides de Sant Sadurní a les 2 del migdia i a les 5 de la tarda i des de Barcelona a 3:15 i a les 6 de la tarda. Amb aquestes noves incorporacions, la línia amplia entre setmana a 20 les expedicions des de Sant Sadurní a la ciutat comtal. En els darrers temps s'han incrementat les queixes i demandes de les persones usuàries per tal d'ampliar el número de busos que cobreixen aquest recorregut davant la saturació de places als vehicles, una situació que s'havia agreujat a causa de les obres de la línia R4 de Rodalies i que havia empentat molts usuaris del tren a desplaçar-se també en bus. Des dels ajuntaments i institucions del territori s'havien intensificat també les gestions i negociacions amb la Generalitat i agents del sector per tal d'anar oferint solucions al problema de la mobilitat. Una intoxicació a Calafell envia 50 nens a urgències. 50 nens de 4 guarderies de Calafell van acabar a urgències aquest passat divendres, presumptament per intoxicació. D'aquests 50, 38 van ser atesos a l'Hospital del Vendrell i la resta al CAP de Calafell. Afortunadament, tots els casos van ser lleus i els nens i nenes ja han estat donats d'alta. Tampoc es descarta que hagi pogut haver-hi més casos encara que no hagin acudit a urgències de l'hospital o del CAP perquè no queden registrats, per tant, no es comptabilitzarien. Segons ha pogut saber el diari de Tarragona, es van notificar 50 casos de reaccions adverses en el moment que s'estava donant el menjar o ja s'havia donat a les 4 guarderies de Calafell. L'Hospital del Vendrell va atendre 38 pacients amb reaccions lleus a la boca i a les galtes i els 12 restants van ser atesos, com dèiem, en el CAP de Calafell. Els nens i nenes van presentar una simptomatologia lleu, per la qual cosa es podria afirmar que el seu diagnòstic no presentarà cap seqüela ni efecte advers per a la seva salut. Ara s'estan realitzant els estudis epidemiològics oportuns per detectar l'origen del cas, ja que les 4 guarderies afectades fan servir el mateix menú. És per això que tot indica, presumptament, que tots els casos estan relacionats entre si. Torrelles de Foix aprova per unanimitat les ordenances fiscals per l'any 2024. L'Ajuntament de Torrelles de Foix aprovava dimarts en sessió extraordinària les ordenances fiscals i taxes municipals per al proper exercici 2024, una proposta del govern d'Impulsem Torrelles de Foix que incorpora una revisió mínima dels tributs i preus públics sensible a la situació social en un context d'inflació i de fort augment dels preus. Els barems en el principal impost, el de l'IBI, es mantenen. La taxa de residus s'incrementa un 7% per tal d'avançar en el compromís que fixa la llei de residus de cobrir el cost real del servei. Així mateix, s'ha recordat que la taxa contempla una important rebaixa per a pensionistes, jubilats, famílies nombroses i unitats familiars que acreditin una difícil situació econòmica, així com les bonificacions per l'ús de la deixalleria o la pràctica d'autocompostatge domèstic. En l'impost sobre construccions i obres s'incorpora una bonificació del 90% en les actuacions de moviments de terres i també s'aplicarà una rebaixa de la taxa del 75% en l'impost de vehicles en aquells models de més de 25 anys. I acabem explicant-vos que ja es poden comprar les entrades pel primer Saló Corpinat a Barcelona amb el lema del Cor del Penedès, el Cor de Barcelona. Els 12 cellers de la marca col·lectiva Corpinat organitzen un tast en format showroom a l'hotel Avenida Palas de Barcelona. El primer Saló Corpinat a Barcelona tindrà lloc el dilluns 20 de novembre en horari de matí i tarda. Hi haurà 4 franges horàries per assistir-hi, 2 de matí, d'11 a 1 i de 1 a 3, reservades exclusivament per a professionals amb invitació, i 2 de tarda, de 4 a 6 i de 6 a 8 per a professionals, però també en aquest cas obertes al públic en general. Les entrades estan a la venda fins al divendres 17 de novembre al web de Corpinat amb un preu de 40 euros.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 9:15.
Els esports.
És dilluns i no pot faltar la Plana Esportiva per repassar el més destacat del cap de setmana en clau Penedès. Resultats, marcadors, declaracions i els propers partits. Arrenquem a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Doncs com bé dius, arrenquem aquest repàs esportiu i ho fem en primer lloc repassant la Lliga de Campions d'hoquei patins, on Noia i Calafell buscaven aquest cap de setmana un bitllet per ser en la propera fase. Una fase on no hi serà el Noia, que després de les derrotes de divendres i dissabte contra Balongo i Tomar ja no tenia cap opció de classificació, i la victòria d'ahir amb el Herringen per 8-0 va ser merament anecdòtica. Així les coses, el tècnic Pere Bàries va donar descans ahir a Jordi Bargalló i també a Blai Roca sota pals, i els roig i negres van aconseguir marxar al descans amb un 5-0 obra d'Aleix Esteller i Toni Salvador i Xavi Costa per partida doble. A la represa, el Noia va continuar traient-se el mal regust de boca dels dies anteriors i va transformar 3 gols més que van pujar al marcador particular d'Ivan Morales, Salvador i Esteller. El Noia torna doncs a casa sense l'anhelat passi a la propera fase de la Lliga de Campions, però amb un bitllet balsàmic per 5 anys després ser a la fase final de la Europe Cup. Abans, però, s'haurà de recuperar ràpid per tornar dimecres a la feina contra el Voltregà en la Lliga Domèstica. El Noia, doncs, que no aconsegueix aquest bitllet per a la màxima competició europea, però el que sí que ho ha fet és el Calafell, que estarà en la propera fase de la Lliga de Campions, juntament amb el Barça, que ja tenia el bitllet assegurat, i també amb Reus i Lleida, que ahir van segellar el passi. Anem, doncs, fins a Domens Ràdio per saber més d'aquest passi del Calafell, que a més s'ho jugava tot a casa. Lourdes Meronyo, Domens Ràdio, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, aquest passi aconseguit pel Calafell. I què millor que posar-vos aquestes declaracions que ens feia el Ferran López, l'entrenador del Club Pati Calafell, en referència a aquesta fita aconseguida per l'equip.
Bé, d'entrada, molt contents per haver aconseguit la classificació en un grup que era força complicat pel tipus de rivals que teníem des del primer dia fins l'últim. No ha estat gens fàcil. Crec que l'equip, doncs, ha desenvolupat un bon joc en línies generals. És cert que som un equip en construcció i que ens hem plantejat aquesta lligueta, doncs, en 3 dies per fer passes com a equip, no? Penso que ho hem aconseguit. Sabem que encara hem de rectificar moltes coses i millorar, però bé, això és el que tenen els equips nous i que estan en construcció. D'altra banda, doncs, ens sentim contents per formar part d'aquest grup dels 16 millors equips d'Europa. Crec que és un orgull per tothom. Personalment, com a esportista, doncs, em fa feliç ser-hi, i penso que en aquests moments el Club Pati Calafell és el lloc que ha d'ocupar a Europa, des de que vam posar, doncs, una miqueta el nostre nom fa unes quantes temporades enrere. Bé, a partir d'aquí, doncs, el cap de setmana amb aquest format, doncs, té un desgast immens a nivell físic i a nivell mental, i penso que l'equip ho ha superat amb escreix, i al final, doncs, com et deia, molt contents d'haver aconseguit aquesta fita històrica un cop més pel club.
I anem a sentir també que ens deia el Ferran sobre què esperen sobre els pròxims partits.
D'entrada, una miqueta tenir clar que el que hem de fer és competir molt bé i arribar molt preparats a cada partit, no? Sabem que ara, doncs, el sorteig, doncs, serà el que serà, evidentment no el controlem, i penso que l'expectativa ha de ser classificar-nos, ha de ser, doncs, passar entre els dos primers i sobretot lluitar moltíssim cada partit, independentment del rival i de la pista que sigui, i sobretot, doncs, anar creixent pas a pas i sense cap tipus de límit. Penso que en aquests casos, per nosaltres, no? Que som un equip, doncs, nou a Europa, petit, com que acabem d'aterrar, no? en en aquest grup dels 16 millors, doncs no ens podem negar que evidentment serà tot molt difícil, però evidentment tampoc vull que l'equip es limiti a pensar que hem de passar doncs, als partits i de qualsevol manera ja està, hem d'anar a competir-los molt bé, a guanyar a tot arreu i sobretot amb l'objectiu de, per què no, classificar-nos entre els dos primers.
I ara sí, falta aquest sorteig que anem a veure que ens explica el Ferran López.
El més important d'entrada és que estem amb aquest sorteig de demà. Això és el que més feliços ens fa i pel que més doncs, hem treballat aquests dies, no només aquests dies, sinó també des del començament, perquè sabíem de les càrregues que teníem aquest cap de setmana i de lo important que era doncs, competir-ho molt bé. I demà, doncs, evidentment, no controlem absolutament res. Per tant, com et deia, contents de ser-hi. La temporada passada el sorteig va ser molt dur per nosaltres, ens va tocar doncs, penso que el grup més difícil de tots, almenys assequible, el que hi havia doncs, pràcticament tothom era favorit i a partir d'aquí doncs, com et deia, no ho controlem, ens toqui qui ens toqui, ens presentarem el dia i l'hora a jugar i sobretot preparats per competir molt bé a tot arreu i contra tothom.
I repassada ja la màxima competició europea, tornem a casa per repassar ara els resultats penedesencs en l'Hockey Lliga Plata. Lourdes, si et sembla, comencem amb el Vendrell, que suma una nova derrota, aquesta vegada a Tordera.
Doncs, Dieli, efectivament, nova derrota del Vendrell, en aquest cas amb un 6-2 contra el Tordera, que es va jugar el dissabte a quarts de 9 de la nit al camp del Tordera. I començava el Tordera marcant dos gols quasi gairebé seguits amb un termini de 2 minuts. El primer pel Pau Muñoz i el següent per Daniel Trecagnoli, tot i que es despertaria el Vendrell amb el d'Antonio Mejía. Malgrat això, Talia tornava a posar en qüestió de segons un altre gol de diferència i a 8 minuts del final de la primera part, Pablo Rafael Torres aconseguia encara més aquesta diferència. Anaven ja a la segona part, en aquest cas era Eric Elias qui marcava un gol quasi gairebé començant aquesta segona part. Passarien 10 minuts fins que Pablo Rafael Torres encetés un altre i a 5 minuts del final del partit Martí Portela Reina doncs, posava aquest segon gol, tot i que la diferència amb el Torrera era massa gran. Amb aquest resultat, el Vendrell queda novè a la taula classificatòria amb 3 punts de l'únic partit que ha guanyat i el pròxim partit serà dissabte vinent a les 7 de la tarda quan el Vendrell rebrà a casa el Digitècnic Capital del Vi.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i tanquem ja el bloc d'hoquei patins amb el Vilafranca, que ha aconseguit una nova victòria i ja en van 3 de consecutives. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca, molt bon dia i quina arrencada del Vilafranca.
Doncs sí, déu-n'hi-do, quina arrencada del Vilafranca, que de moment doncs, es manté imbatut. 3 partits, 3 victòries, 9 de 9 pel que fa als punts i aquest cap de setmana nova victòria, en aquest cas plàcida, es podria dir, sobretot a la segona meitat, perquè en els primers compassos va costar. Triomf per 5-1 contra el Sant Feliu, un rival que no estarà, diguéssim, en aquesta mateixa lliga del Vilafranca, que aspira a coses grans aquesta temporada. I com dèiem, va costar des de l'inici per forar la porteria rival i no va ser fins pràcticament un minut abans del descans quan el Vilafranca aconseguia per fi obrir la llauna. Era Sergi Torner, que era autor d'un doblet en aquest partit i que fonamentava aquesta victòria del Vilafranca, que ja a la segona meitat va trobar més encert de la mà de Joan Vázquez, que també va signar un doblet i també marcava Marc Palau, també per contribuir a aquesta maneta del Vilafranca davant el Sant Feliu i emportar-se els 3 punts en aquesta tercera jornada just abans d'enfrontar-se al Vendrell aquest proper dissabte a les 7 de la tarda. Al final del partit analitzaven aquesta victòria tant el tècnic Toni Aranda com també un dels nous fitxatges i autor del doblet, Sergi Torner. Però comencem escoltant l'entrenador, Toni Aranda.
Aquests partits amb qualsevol rival costa obrir la llauna. La sort és que anàvem amb el 0-0 i ens hem ficat per davant i això ens ha donat aquell aire, una mica d'aire per començar la segona part amb 2-0, em sembla, hem acabat la primera part. per començar una mica més frescos, i llavors la segona part sí que ha sigut cert que hem estat molt, molt bé, i ha sigut qüestió de que anessin entrant, però bueno, el resultat jo crec que molt just.
Després hi ha hagut alts i baixos, perquè és normal, quan portes el marcador a favor, clar, imprimir la mateixa velocitat i tenir el mateix ritme costa.
Et deixes anar una mica de com està la situació del partit. També el que no m'ha agradat és que hem sumat moltes faltes i avui potser no calia sumar tantes, i sí que és cert que no l'han fet, però era aquell que estaves 3-0, dius, amb la directa te la podien fotre 3-1, era aquell neguit, i bueno, al final bueno, l'ha parat el xut, vull dir que perfecto.
Toni, 3-3, i la setmana que ve derbi, a Vendrell.
Ja, pista contrària, derbi, exjugadors que teníem aquí l'any passat, que ens vam tenir moltes ganes. Partit jo crec que complicat, però bueno, anirem a competir-lo i intentar treure tres punts.
I el que s'està veient és que la Lliga, l'ascens es guanyarà fora. A casa s'ha de guanyar tot, però fora costarà molt, eh?
Els jugadors ho han dit, aquí a casa hem intentat no perdre ni un punt, intentar-ho, i a fora de sumar tot el que puguem. A veure. Vinga.
I a banda del tècnic, escoltem també a Sergi Torner.
Bueno, sí, en primer lloc estem molt contents. Eren tres partits. Quan comences la Lliga, doncs tots els equips estan superposats. Eren tres partits crucials. Ara també anem la setmana que ve a Vendrell, que serà un altre difícil. Aquesta categoria és molt complicada. Estem a, és una segona, però realment el nivell és molt alt. Tots els equips, els primers minuts de partit surten super, superposats. Sabíem, un partit no en dura 25, en dura 50. S'havien de treballar i ens hem avançat al final de la primera part i penso que hem sortit a la segona superbé a l'inici. Crec que allí no hem matat el partit, però gairebé el podíem haver matat. Després hem mantingut la pilota, hem fet possessions llargues, que era el que requeria el partit, i al final ens hem endut els tres punts.
Bé, la bola aturada era una de les assignatures pendents del Vilafranca. No sé si t'has guanyat ja a ser el titular de llançar penals, perquè avui 2-2.
No m'ho he guanyat. L'altre dia el Roger també em va tirar un i el va fer. Al final crec que en el moment del partit en què ens trobem, qui està més amb confiança i agafa la pilota, i va, i segur que el fa, qui el tiri amb confiança segur que el posarem dins, i això al final és l'important.
M'imagino que content individualment, perquè, home, sis golets, dos per partit, doncs t'estàs trobant bé, no? Tot i que la pretemporada, dèiem, el Sergi no l'acabem de veure.
Bueno, al final tot d'entrada en un nou club requereix un període d'adaptació, en aquest cas crec que ser la pretemporada em sentia molt bé, l'única de cara a porteria potser no acaba d'estar del tot fi. Bé, ara tinc la sort doncs, que em vaig posant, ja et dic, ja, i ho diem sempre, el més important és que es treguin els tres punts, sigui amb 1-0, amb un gol en pròpia, com sigui, però el que volem és treure els tres punts, que és el més important.
Doncs el Vilafranca, que tanca aquesta jornada amb aquest triomf per 5-1 i també doncs, finalitza aquest cap de setmana en la primera posició de la Lliga, empatat a 9 punts amb el Cerdanyola, són els dos co-líders de la categoria, seguits de Tordera i Olot amb 6, 5 punts pel Vic, 4 per Manlleu i Sant Cugat, 3 per Sant Feliu i Vendrell i Dominicos, i de moment dos equips gallecs que tenquen la classificació. De fet, els tres últims són tres equips gallecs, però dos que encara no s'han estrenat, Lubians i Ordes, tots dos amb 0 punts. I repetim, aquest proper dissabte a les 7 de la tarda, derbi al Vendrell entre l'equip del Baix Penedès i el Patí Vilafranca.
Seguirem molt a prop, Eric, aquest derbi penedesenc entre Vendrell i Vilafranca. Seguim, si et sembla, amb la resta de marcadors, començant amb el futbol.
Doncs anem ja amb el futbol, amb el Vilafranca, que per fi doncs, aconseguia trencar aquesta mala ratxa de resultats i guanyava per 2-0 a la Pobla de Mafumet. Era urgent tornar a guanyar, perquè recordem que en les últimes 6 jornades l'equip no ho havia fet, sumava 5 derrotes i només un empat precisament a casa contra la Muntanyesa fa 2 setmanes. En aquell partit l'equip va aconseguir deixar la porteria a 0, però no va estar encertat de cara a porteria. Doncs en aquest cas es va complir una i l'altra, porteria 0 i també dos gols que van servir per sumar els 3 punts aquest diumenge. Dos gols a més de dos jugadors de la casa, Gerard Ramon i Martí de Castro. Així doncs, victòria del Vilafranca, que permet agafar oxigen i sortir del descens. L'equip és cinquè per la cua. Al final del partit podíem parlar amb el tècnic, Santi Triguero.
Jo el que vull és felicitar amb els jugadors perquè hi creuen, amb la Junta perquè hi creuen i amb l'afició perquè hi creu. Al final jo els veig entrenar cada setmana, portàvem una ratxa bastant dolenta a nivell de victòries i avui evidentment ha sigut molt balsàmica i a la vegada molt, molt merescuda, crec jo.
Potser era La gent venia avui una miqueta resignats que jugar contra la Pobla sempre és un filial, que sempre costa molt, però ho dèiem abans de començar el partit. Amb aquests equips és quan millor jugat el Vilafranca, contra el Girona, avui, contra el Reus...
Sí, és un equipàs, la Pobla Mafumet, està de la classificació en zona de playoff, em sembla que està amb un partit menys, vale? I evidentment proposen un futbol molt, molt bo, amb molta qualitat, jugadors de futur, futuribles futbolistes professionals, vale? Amb un gran entrenador, que jo vaig tenir a ser entrenador meu a l'Inter Escaldes, quan jo vaig estar a Andorra, sé com treballa, sé com entrenen, i evidentment ells tenen jugadors escollits, i això és molt important, però per nosaltres aquest tipus d'equips també ens va bé, perquè nosaltres quan tenim la pilota també la volem, hem sabut gestionar avui tots els tempos dels partits, quan tocava i quan no tocava arriscar, i la veritat que al final a la segona part hem tingut el premi del gol, que jo crec que avui era molt, molt, molt merescut, la veritat que ens ho mereixíem.
Una victòria que és molt bona i també és bona per anar a jugar diumenge que ve al camp de la Grama.
Sí, la veritat que sí, això ens dona confiança. Evidentment, quan un equip vol salvar la categoria, és superimportant amarrar a casa. Nosaltres tenim un equip, som molt conscients que el nostre objectiu és salvar la categoria i insisteixo, si algun avantatge tinc respecte a altres entrenadors és que tant Boira com jo hem jugat més de 20 anys a tercera divisió, no? I sabem com funciona tot això. I al final amarrar a casa et garanteix aquest punt de solvència, de confiança. Fora sabem que és superdifícil puntuar, però bueno, també saps que puntuaràs tard o d'hora, però l'important és a casa. Jo els he mentalitzat amb els nanos que això era així, sí? Els últims dos partits a casa ja vam deixar la porteria 0 contra la Muntanyesa, avui també. Això ho vull destacar, portem 9 partits, 4 porteries a 0, i això és molt difícil també, i això és d'elogiar a tota la plantilla. Tant per lo bo com per lo dolent, igual que quan diem que quan perdem les coses han de mirar endavant i el futbol no té memòria, avui hem guanyat, avui ho disfrutem i demà ja no serveix de res. I a pensar en la Grama, com bé dius tu, amb la humilitat com a bandera i seguir pencant com a gladiadors.
Doncs importantíssim, seguir pencant com a gladiadors, com deia el tècnic, i seguir sumant, que és el més important. En la resta de la jornada, Reus 1, Castelldefels 0, Tona 2, Badalona 0, Montañesa 0, Peralada 0, mateix resultat d'empat entre Prat i Mollerussa, Rapitenca 0, L'Hospitalet 2, aquest Vilafranca 2, Pobla de Mafumet 0, Girona B 0, Sant Cristóbal 1, L'Escala 2, Grama 3 i nou empat a 0 entre Vilassar i Olot. A la classificació, l'Olot precisament es manté com a líder amb 21 punts, únic equip que encara no ha perdut cap partit, 6 victòries, 3 empats. Tona, segon amb 20, 19 per l'Hospitalet, 16 pel Reus i 15 per la Muntanyesa, que tanca la zona de play-off. Està empatat, això sí, amb el Vilassar, que és 6è amb 15 també. 14 per la Pobla, 12 pel Peralada i el Prat. 11 per la Grama, que és desena, 10 punts per Badalona, Mollerussa, Sant Cristóbal i Vilafranca. 15è a l'equip de l'Escala, amb 8 punts, un per sobre del descens, que ocupen Girona B i Castelldefels amb 7 punts i el conjunt de la Rapitenca QE amb 4. Diumenge, 3:15, Grama, Vilafranca, l'equip a per la segona consecutiva. I anem ja amb els marcadors de la resta de categories del futbol. El grup 3 de primera catalana, l'Atlètic Vilafranca, perdia per 2-1 al camp del Sarrià i queda a la classificació 11è amb 9 punts. El grup 3 de segona catalana, el Moja, segueix sense guanyar per quarta jornada consecutiva. En aquest cas sí que ha sumat un puntet a casa, empat a 0 contra el Sant Vicenç dels Horts. L'equip de Luis Midorado és 14è amb 9 punts. I anem ja amb les categories d'àmbit més comarcal, en categories masculines. Grup 13 de tercera catalana, Olivella 5, Torrellenc 1, Les Cabanyes 1, Piera 4, Sitges B 2, Fàtima 2, La Granada 1, Ribes 4, Capellades 3, Riudebitlles 3, Can Cartró 2, Espirall 4, Molanta 5, Canyelles 0 i Penya Jove 1, La Múnia 1. A la quarta catalana, grup 25, teníem els següents marcadors. Unió Esportiva Riudebitlles 3, Martinenca 1, Quintinenc 1, Olivella B 7, Sant Cugat 2, Puigdalba 1, Gelida 3, Avinyonet 1, Base Vilanova 0, Futbol Club Canyelles 2, Ribes B 2, Atlètic Vilanova 3, Hortonenc 3, Sant Sadurní 1 i empat a 0 entre Monjos i Sant Pau d'Urdal. I tanquem el repàs futbolístic amb les categories femenines. Grup 2 de primera divisió, Barça C 7, La Granada 1, les granadenques són dotzenes amb 10 punts, i a la segona divisió femenina, grup 1, Avinyonet 0, Atlètic Vilafranca 9 i Subirats 2, Gandesa 4. L'Atlètic Vilafranca és 8è, equador de la classificació, amb 7 punts, el Subirats 12è amb 4 i l'Avinyonet QE amb 0 punts.
I acabem amb bàsquet, Eric.
Anem amb els marcadors del bàsquet de la comarca. Comencem amb bones notícies, perquè a la primera catalana els Monjos tornaven a guanyar i ho feien per segona vegada aquesta temporada. 73-68 es van imposar el derbi intercomarcal davant el bàsquet Ribes. I aquest proper dissabte, a 6:15, jugaran a la pista del Reus Ploms. També bones notícies pel Xamba, que també guanyava per segona vegada aquest curs i s'imposava davant un equip de la zona alta i que arribava com a imbatut. Era el Castelldefels, que havia guanyat 5 partits de 5 possibles i perdia el Castelldefels davant el Xamba per 56-40, distància de 16 punts. Déu-n'hi-do, quina victòria de l'equip de Luis Liberal, que els permet pujar en moltes posicions i situar-se en zona tranquil·la. El Xamba jugarà diumenge a 8:15 a la pista del grup Barna B. A la segona catalana masculina teníem derbi entre Gelida i Casal, al final victòria vilafranquina per 75-82. Aquest proper cap de setmana, diumenge, jugaran tots dos a 1:15 el Gelida a la pista del bàsquet pretenc i a 8:15 de diumenge el Casal jugarà el Joan Marquès a casa davant l'Abrera. I acabem amb els marcadors d'àmbit territorial de Barcelona. A la primera territorial el Monjos B perdia amb el Casal B, derbi de filials, 67-87, victòria vilafranquina. Aquest proper cap de setmana el Casal B juga davant el Joventut Castelldefels i els Monjos B a la pista del Roquetes. A la segona territorial, Viladecans 60, bàsquet Sant Sadurní 49 i Casal C 35, Vell Esport 79. El Casal C jugarà dissabte a 4:00 a la pista del Roquetes B i el bàsquet Sant Sadurní jugarà diumenge a 8:15 a casa contra el Cervelló Blau. I acabem amb la tercera territorial. El Gelida guanyava per 71-59 davant el Papiol i el Sarroca Bàsquet perdia per 53-71 davant el Sitges C. Aquest proper dissabte, 8:15, Roquetes C, Gelida, i el diumenge, 8:15, Joventut Sant Vicenç, Sarroca Bàsquet.
Gràcies, Eric, i que tinguis bona setmana.
Molt bona setmana per tothom.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9-12 del migdia a la teva ràdio local.